Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
El equipo no me ha gustado, obviamente, pero entiendo las dificultades, porque he estado ahí muchas veces y sé las dificultades que uno se encuentra en partidos como este, con un campo que está muy rápido, que no tienes un control como nos hubiera gustado, como hubiera sido en un campo de hierba natural, un equipo que es muy agresivo, que ha estado ahí muy intenso en defensa, que nos ha cerrado muy bien y que es un equipo que no ha sido fácil. Yo creo que también nos va a venir bien, porque de estos partidos sacamos conclusiones que nos van a servir para el futuro.
Doncs tant de bo que l'Eivissa 1 Barça 2 d'ahir serveixi per treure conclusions en tots els sentits, de jugadors, de plantejament de partit, etc, perquè certament, tot i que era un d'aquells partits que tendeix a complicar-se i encallar-se, el Barça el va salvar gairebé de miracle, vaja. Dit d'una altra manera, Griezmann va acabar fent el miracle. Santi Jiménez, bona tarda.
Molt bona tarda.
Jordi Grau, bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
Marcos López, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Bé, imagino que compartiu el diagnòstic, tot i que atenuat, del tècnic del Barça, que ens
heu dit... De la gespa no ho compro.
Val, no. Ets llibre de comprar el que vulgui, jo és amb l'última cosa que m'hauria...
No, però em sembla molt greu.
No sé, a mi em sembla més greu el joc que no pas... La...
No, però dic com a argument. Sortir i parlar del camp artificial. Si portem el vent i el camp artificial, eh?
Sí, sí, és veritat. És veritat, no serien els millors arguments.
Jo el que no entenc és per què un parell de dies abans no entrenen en gespa artificial.
Perquè poden.
Home, clar, la ciutat esportiva hi ha camp. La majoria de camps són de gespa artificial.
Sí.
No sé per què aquesta setmana no s'hi entrena.
Alguna vegada s'havia fet això, no recordo amb quin entrenador...
General, és que jo no ho sabia, això es fa sempre. L'Espanyol, per exemple,
sí, però...
a Sant Sebastián de los Reyes el dia abans es va entrenar en gespa artificial. Vull dir que és bastant estrany que no hi hagin pensat, però bé, també és veritat que el pobre Setién acaba d'arribar i...
Igual ningú li ha dit que hi ha camps de gespa artificial allà a la vora.
No, és estrany perquè jo fins i tot havia llegit que era una gespa artificial que no era d'última generació, és a dir...
Ja es va veure, sí.
Sí, però aunque fuera verdad lo de la gespa artificial no lo puedes decir.
No.
O sea, aunque sea verdad, aunque el balón bote como un conejo y no lo puedas controlar, que es cierto, que igual estaba muy gastada, correcto, que no era de última generación, y aunque fuera de la NASA... Yo creo que un club de la dimensión del Barcelona, con los jugadores que tiene el Barcelona, hasta, si me permites, en un campo de tierra, no necesita 70 minutos para tirar a puerta.
A quin va agradar molt, per exemple, Marcos, el que va dir Zidane abans d'anar a jugar a la pista dels unionistes de Salamanca, que va dir, tots i jo el primer hem començat en camps de merda.
I Fede Valverde.
Sí. Fede Valverde crec que li van preguntar pel camp i va dir, vinc d'Uruguai. Sí.
He jugat en llocs bastant pitjors.
Sí.
Bé, és igual, jo tampoc em voldria perdre en l'anècdota,
no,
perquè,
ja està,
perquè l'argumentari... De...
Bueno, no és ninguna anècdota, eh?
No?
Home, para mí no, porque... No, me refiero que no justifica, ya sé que no lo utilizo como argumento principal, pero considero que es que ni se tiene que nombrar. O sea...
Però a mi em semblaria greu si el Barça hagués perdut i aleshores ell surt i diu, és que clar, hi ha gespa artificial, però una vegada has guanyat...
però el Barça sabia on iba, ¿eh?
Sí, sí, el Barça sabia on anava, però és evident que això no t'ajuda a fer un millor partit.
Però,
per tant, que ho posis com
Sonia,
un dels factors que no t'ha ajudat,
Sonia,
i ho trobo normal i tot.
Sonia, però repetimos el equipo que estava jugando ayer. Neto, Junior, Lenglet, Rakitic, De Jong, Griezmann, Carles Pérez, Ansu Fati. Tienen que jugar, no te digo que bien, pero tienen que jugar al menos en cualquier superficie.
No, i ho van fer, no?
Bueno,
malament, però
bueno,
ho van fer.
Bueno, ya, pero, no, 70, pero 70 minutos para disparar a la portería de l'Eivissa...
Ara anem cap on jo.
No, pero si es lo mismo, es todo consecuencia de lo mismo. Es decir, cuando tú, y es mi opinión, cuando tú esgrimes que el césped... No, es que no hay excusa, no hay coartada. El equipo jugó horrible durante 60-65 minutos.
Y no pasa res per dir-ho.
No
afegir... Res més.
Sí. Correcto, i ja està, i no passa.
Hem jugat malament, ja jugarem millor.
I nosotros somos los primeros
la primera part de l'argument de Setién, te'l compro al 100%. El de jo estava ahí i sé que estos partits
claro, es que
són complicats, això és veritat.
És que és verdad.
Ho sap tothom.
Això, i que el Barça anava a patir a Eivissa.
També.
De fet, per dir alguna cosa bona que també està bé, quan se't complica el partit o quan permets que se't compliqui com se li va complicar al Barça... Encara gràcies que ets capaç d'aixecar-lo i guanyar-lo. Jo és el que vaig pensar amb l'1-2 de Griezmann. Però dit això, és veritat el que, vaja, el que dieu. Igual que Setién el dissabte després del partit del Granada va dir que li havien agradat bastantes coses, de fet crec que va arribar a dir que li havia encantat algunes coses que li havia ensenyat el seu equip, ahir no hauria passat de res per dir...
No, ho va dir, que no li havia agradat el partit.
Ja, però després hi poses els, les sí. adversatives...
Però... Després hi poses el que ell considera que, és, que ha portat a que no li hagi agradat el partit, però que ell no nega el que és una evidència, que és que el Barça fa un mal partit, tampoc ara seria just. Vaja, no sé, no. Podem analitzar, si voleu, paraula per paraula tot el que s'ha
dit. No, simplement estem contextualitzant que, que un club de la dimensió del Barcelona quejarse del... O ja sabem que se jugava en hierba artificial, ja se sabia. O sea,
escolta'm, això és com quan Xavi parlava que el camp no estava regat...
Però
que jo puc entendre, però que jo puc entendre que en aquell cas Xavi sortís, especialment quan has guanyat, i digués, d'acord, és evident que no ha estat un bon partit, tot això a nosaltres ens afecta. Ara, l'altre, l'oponent és absolutament... té tota la legitimitat del món per posar les condicions del camp així. I en el cas de l'Eivissa encara et diré més, perquè el seu camp és així.
Però, Sònia, no es pot comparar que Xavi, els dies que el Barça anava a jugar al Bernabéu contra el todopoderoso Real Madrid de Mourinho, critiqués que Mourinho utilitzés com a arma deixar una herba alta per jugar contra el Barça.
Es
va haver de canviar la normativa.
Crec que igual ens estem centrant massa en la gespa artificial.
Ara, anaves a jugar ahir contra un equip de segona divisió B, que té gespa artificial, que és on la que juguen normalment Riqui Puig, Carles Pérez, Ansu Fati, i així podríem continuar. Hi ha alguns jugadors que eren a la banqueta. Que normalment juguen sempre en gespa artificial.
Hi ha alguns que haurien de jugar més
en terra.
Si m'ho permeteu, tancarem aquí l'episodi de l'argumentari de Setién i us volia preguntar si vosaltres el que vau veure ahir us va deixar inquiets. En general, podeu agafar-ho per on vulgueu. Intervencions de futbolistes individuals o el desplegament col·lectiu de l'equip, que jo ja m'avanço, a mi em sembla el pitjor de tot.
A mi em sembla que hi ha una part que això és un cas de la sèrie aquesta... No sé si ho heu vist, el Doctor House?
Sí, bastant.
Sí, que hi havia un cas allò clínic molt complicat, no? I que li buscaven moltes solucions, canviaven el cirurgià, en tornaven i no sé què.
Sempre s'acabava descartant el lupus.
Sí, i al final la solució era la navalla d'Ockham, és a dir, la més probable. És que igual la vaca no dona més llet, eh? Igual allò que el Salí deia a Valverde, que era culpa de Valverde, de que l'equip no... és més aviat per la matèria primera que té, i que jo entenc que Setién vol canviar-ho, i que
vol provar una altra cosa, a veure.
Vol provar una altra cosa, i això portarà un temps, eh? I en això, em sembla... Però també et dic que hi ha un problema que va més enllà de Valverde i de Setién, que és un problema de planificació esportiva, d'un problema de confecció de la plantilla, hi ha un problema de seguir jugant amb molts jugadors. Després, Setién ahir arrisca molt perquè la defensa aquesta de 3 i tot el que vulguis. I segueix mantenint un dibuix, però aquí segueix faltant una persona, un que faci gols. Faltaven els dos que fan més gols, un per lesió i l'altre perquè realment no tenia per què anar. O sigui, això és absolutament normal, que no anés a Eivissa i que és Messi. Però la resta és que estem intentant tornar a un inici i fer una molt bona cal·ligrafia, un inici des de les Beceroles quan estem a meitat de curs, i aquest és un problema.
Deixa'm dir sobre això que diu el Santi, que és compatible no voler trinxar Setién el segon partit, ni perdre la paciència, ni entendre que si vol anar cap a un camí diferent d'on venia necessitarà un temps, en poder dir que el partit d'ahir és insuficient de totes. Ho dic perquè és que ara sembla que perquè és el segon partit hagis de dir, ah, no, molt bé, doncs no, molt no. bé, no. El partit d'ahir hi va haver moments que va fer pena.
Jo el que critico, el partit fa pena. El partit és impresentable. Però això no vol dir que tota l'era Setién hagi de ser impresentable d'aquí fins al final.
Clar,
és més, ens podríem plantejar si el partit d'ahir és pitjor que el de la temporada passada davant la Cultural Leonesa. I probablement no, tot i que aquell el vas guanyar 0-1,
sí.
Però el d'ahir també el guanyes 1-2.
Sí.
A mi em sembla que aquests partits de 700 de final són sempre molt complicats, que s'ajunten una sèrie de jugadors que no juguen habitualment, i en aquest cas hi afegies que hi ha un nou entrenador que vol assajar un nou sistema. La qual cosa ho compliques tot.
I unes expectatives
ara,
de pensar que això se li dona la volta com un mitjó, i tu li pots donar la volta com un mitjó a un equip que va últim, a un equip que està desahuciat, a un equip que has fet fora l'entrenador que va líder i que t'ha guanyat les dues últimes lligues.
Però t'han fitxat per donar-li la volta.
Sí, però no és tan fàcil.
No, ningú diu que sigui fàcil.
Jo crec que Setién té molta feina. És a dir, Setién, diríem que està a l'estatge dels Estats Units.
Bé, probablement.
I fins ara ha tingut dos partits d'estats d'Estats Units, que són el Granada i l'Ibiza.
Doncs el de dissabte no és d'estats.
Aquí voy. El de dissabte no és d'estats.
Jordi, Marcos.
A veure, jo crec que seria d'una injustícia catedralícia jutjar o començar a treure conclusions de l'era Setién després de dos partits i d'unes característiques tan concretes, on és veritat la frase aquella on va dir que les condicions fan que tot s'iguali. Jo el que crec que li està passant a Setién, i li està passant segurament molt més d'hora del que ell fins i tot podia imaginar, és que està descobrint mals que aquest equip evidentment arrossegava amb Valverde. Valverde va dir adéu en un gran partit de futbol. Del minut 1 al minut 80 el seu equip va ser capaç de jugar molt bé a futbol, de donar-li una lliçó de futbol a l'Atlètic de Madrid, no a l'Eivissa, a l'Atlètic de Madrid en una semifinal de la Supercopa, però va ser conscient, com ell ja havia observat en els darrers temps, en què per culpa de la desídia durant 10 minuts dels seus futbolistes tot allò se n'anava a Norris i a ell li va acabar costant el seu lloc de treball. Ahir Setién es va donar compte de que aquests futbolistes són capaços de llançar 60-70 minuts de futbol fins que alguns es van donar compte que podien anar fora de la competició de Copa, i una mica d'orgull i dues accions ben tirades els van permetre remuntar un partit que no van mereixer guanyar.
Cosa, llavors, que entre un equip de primera, Jordi, perdona, i una de segona B, el físic acaba imposant-se.
Evidentment.
I això va passar amb el Badalona-Granada. És a dir, un equip de primera, els últims 20 minuts, arriba molt més. O sigui, perquè Griezmann segueix corrent molt igual que al minut 5, que al minut 85. I els defenses de l'Eivissa ja no corrien com corrien.
Jo el que volia dir per acabar és que a mi em sembla que, tal com està ara mateix muntat això, i tant de bo m'equivoqui, el problema no és de libreto. Jo ho deia amb Valverde i defensava, i per tant defensaré fins l'últim dia aquí que Setién, perquè crec que el problema no és del libreto que s'apliqui, sinó, com deia el Santi, de problemes molt més profuns que nosaltres vam dir que el mes de juny s'havien de resoldre.
I dit tot això, i a veure si el Marcos hi coincideix, també es pot dir, i és el meu modest entendre, que el partit d'ahir està mal plantejat. És a dir, més enllà d'actituds dels jugadors, que et deixis fotre el primer una altra vegada... Una cosa és que tu digui... Vaja, és que ho va dir Setién. Una cosa és el dibuix i l'altra la idea. Tu la idea d'ahir, amb la idea d'ahir pots anar a la final del món. A mi em va semblar que el dibuix d'ahir no encaixava per res amb com estava
jugant. Però era una prova.
Ah, val.
Jo,
I millor provar-ho amb l'Ibiza que provar-ho a Mestall el dissabte.
El laboratori va estar a punt d'explotar.
Jo, estant d'acord, i amb tots aquests problemes de laboratori, jo no puc eximir de culpa els primers 70 minuts que fa Griezmann.
No, està clar.
O a la primera part que fa Griezmann. Perquè ell té una responsabilitat com a estrella mundial del futbol.
Està claríssim.
No pot passar de tot durant 45 minuts i ser incapaç de guanyar, de marcar dos gols que et portin a la victòria.
Creus que Griezmann passa els primers...
Home, la desídia de la primera part... I perdona, més greu em sembla que és fins i tot els primers 20 o 25 minuts de la segona part, on el Barça empitjora. Sí. I l'equip ha passat pel vestidor, eh?
D'acord, sí. Marcos.
Para empezar, esta noche se ha acostado aquí que Setién, me imagino que todavía vive en el hotel, y es su décimo día en Barcelona. O sea, décimo día en Barcelona, y que está tocando, como antes decía Santi y Jordi, situaciones estructurales auténticas del equipo. No ha mantenido el dibujo, no ha mantenido la estructura, no, está... matices importantes, matices en la manera de jugar muy distintos y muy diferentes. Eso es fundamental para entender lo que ocurrió, por ejemplo, contra el Granada, lo que ocurrió también ayer contra el Ibiza. Y hay otro detalle que para mí es más allá del césped, más allá del entrenador, que un chico de 17 años tenga la capacidad y la rebeldía futbolística de asumir la dimensión del problema.
Totalmente.
Que Ansu Fati sea, para mí, la estrella del partido de ayer. No digo futbolísticamente, digo a nivel de carácter.
Anímicamente,
de carácter, de jerarquía. El único que entendía en aquel momento y en aquel escenario, ayer, a esta misma hora prácticamente, que lo que se estaba jugando ayer en la Copa no era una simple eliminación de Copa. Porque si el Barça cae eliminado contra el Ibiza, el proyecto Setién, yo no te digo ni por culpa suya, no, pero todo hubiera empezado muy mal, ¿eh? Muy mal, sí, sí. Para él, para la directiva, porque insistimos y lo venimos diciendo, y él no es responsable en absoluto, el entrenador. La directiva toma una decisión de mucho riesgo, de un riesgo tremendo, porque cargarte a un entrenador que va primero y a un entrenador que ha metido el equipo en octavos de final, te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. Y de ahí que yo no entendiera que ningún jugador de los grandes, de los que tenía entre ellos Griezmann, que luego lo hizo, pero en los primeros 70 minutos no lo hizo, Frenkie de Jong, que también lo hizo al final con esa fantástica asistencia, que no entendía...
Y pro.
Sí, sí, pero que no entendía que no fueran conscientes de la dimensión del problema, porque era un problema brutal al que se enfrentaba ayer el Barcelona.
Està bé que el Marcos posi noms de Sant Cristos grossos sobre la taula, i Griezmann i de Jong per mi eren els dos més grans que hi havia ahí sobre la gespa. Ho dic perquè en les últimes hores ens hem atipat de parlar, servidor inclòs, del partit de Riqui Puig, però ahir, llevat d'Ansu Fati, jo crec que surt assenyalat fins l'apuntador. Perquè
sí, el de Rakitic, per exemple.
El de Rakitic és inexistent, el de Júnior és preocupant. Ja,
Semedo.
Ja, Semedo és un suma i continua. No, no,
sí, ja, però, sí. Però jo li valoro una cosa a Setién, que és, si no fa prova, i ell està en un moment de proves i que ha d'anar molt ràpid.
Ell ho va tornar a dir ahir,
sí,
estem
sí,
provant.
Si no la fa amb l'Ibiza, evidentment contra el València el dissabte serà... sota Caballo Rei, eh?
Absolutament, sí, sí.
Però ahir
et
pot costar una competició, ahir, això.
El mateix 11 que amb el Granada i...
Això d'ahir et costa una competició, eh? Perquè tal com està la cosa, ell no està per llançar res, eh?
Sí, però també et dic que hi ha un moment en el qual que De Jong va seguir jugant i Griezmann van seguir jugant igual de malament, però el que passa és que són jugadors d'elit contra jugadors de segona B. I del minut 75 al 95... segueixen igual i els de segona... I hi ha una diferència. Jo avui estava dinant amb un entrenador de segona B i em deia, és que clar, la diferència fonamentalment, a part de tècnica, és física fonamentalment. O sigui, els jugadors de primera divisió d'elit no... O sigui, i a més amb el desplegament que va fer l'Ibiza la primera hora de partit. O sigui, els gols de les dues desmarcades de Griezmann són d'un sprint que no podia fer... no podia seguir la defensa de l'Ibiza.
Està claríssim. Bé, fet aquest totum revolutum del partit d'ahir, farem una pausa i rescatarem una declaració